L'Altaveu, amb Laia Molné.
Molt bon dia, benvinguts a l'Altaveu, al programa de proximitat i actualitat que us acompanya de dilluns a divendres amb notícies, seccions i entrevistes de proximitat. Avui ja som divendres, dia 24 de març de 2023. Comencem, com sempre, el nostre informatiu i el nostre magatzim presentant qui ens acompanyarà durant el dia d'avui. L'entrevista del dia d'avui la dedicarem a la roda de premsa que hi va haver ahir en, doncs, en commemoració al Dia de l'Aigua, el Dia Mundial de l'Aigua, i que doncs, des de l'Espluga Francolí, el consistori i l'Ajuntament va aprofitar per fer una roda de premsa i presentar el total de 10 propostes que estan preparant per intentar pal·liar els efectes de la sequera de cara al futur, més enllà, evidentment, de l'aigua de l'Ebre, que és un dels punts principals, però no l'únic, al qual vol dedicar esforços al municipi. I a la segona part del programa ens acompanyarà el Pep Morató per conèixer les notícies més destacades, les que han tingut més èxit a xarxes socials i més seguiment d'aquí, de l'Espluga FM Ràdio. Fetes les presentacions, comencem el nostre informatiu amb els titulars destacats del dia d'avui. En la plana política, Josep Maria Vidal repeteix com a alcaldable de Som Espluga. Aquest dijous es va confirmar que l'actual alcalde d'Espluga de Francolí tornaria a repetir com a alcaldable del seu partit per les eleccions d'aquest 2023. I encara en plana política, Gerard Ferrer i Cristina Molina seran el número 3 i 4 de Junts per Montblanc. Es continua ampliant la llista de Junts per Montblanc després que es uneix a conèixer que l'1 i 2 en tàndem serien Marvinya i Raquel Huguet. Ara s'han presentat el 3 i 4, en aquest cas Gerard Ferrer i Cristina Molina. Explicarem la notícia de la cerca dels nous pous d'aigua, que és una d'aquestes accions per combatre la sequera a l'Espluga. Després doncs, desglossarem tota aquesta informació amb aquesta entrevista en profunditat per conèixer totes aquestes 10 accions que es volen dur a terme. I ahir es va inaugurar nova planta de tractament de residus a la Conca de Barberà. Gràcies a aquesta planta es tractarà de forma prèvia a residus abans de depositar-los directament al dipòsit de control per intentar extreure una part encara de matèria orgànica. Enderroquen la capella del Roser de Barberà de la Conca. Aquesta setmana s'han iniciat els treballs per enderrocar la capella del Roser i aquestes afectacions són a causa, evidentment, de les esquerdes que fa anys que pateix el municipi. El celler d'Espluga recupera les visites al Museu del Vi. Fa anys que es trobava amb obres i tancat també a causa de la pandèmia i ara, després de ben bé 3 anys, reobre les seves portes al públic. El cap de Montblanc fa una crida a les empreses per activar la preinscripció social. Explicarem què és exactament aquesta nova modalitat i com hi poden participar empreses i entitats del municipi. I en cultura, Poblet desaparegut amb més de 150 imatges del monestir cistercenc és el nou llibre d'Àlex Rebollo i Damià Amorós que es presenta aquest proper diumenge a les 12 del migdia al Palau de l'Abat del monestir de Poblet. La companyia Factoria Bram, pregonera de la 36a Setmana Medieval de Montblanc, ja s'han presentat els pregoners que donaran el tret de sortida i en aquest cas no és un personatge concret, sinó que és la Factoria Bram, que actualment i durant molts anys ha actuat també durant la Setmana Medieval. Serral nomena Damià Amorós i Rosanés com el seu primer fill predilecte. La presentació es va fer el cap de setmana i l'homenatjat va rebre una clau simbòlica del poble feta d'alabastre i de ferro forjat. I avui, últim dia per pintar els vídeos de la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola per celebrar el Dia Mundial de la Poesia. Fins avui, 24 de març, es pot anar tant adults com infants a participar en aquesta activitat. Repassarem altres notícies de la resta del territori. L'economia espanyola va créixer un 5,5 al 2022, tot i la inflació. Per tant, el PIB, el Producte Interior Brut, va acabar de forma positiva, tot i la inflació actual. També l'apunt esportiu de la jornada i juntament amb aquestes notícies i d'actualitat, no? Seccions i entrevistes d'aquí, de la Conca de Barberà. Comencem tot això, evidentment, coneixent el temps. Comencem, doncs, coneixent en aquest cas quin és el temps que ens espera aquí a l'Espluga de Francolí. Avui no podem comptar amb els companys del Servei Meteorològic de Catalunya, però sí repassar aquestes temperatures que dèiem aquí al nostre municipi. Avui dia nuvolat, però amb bones temperatures, arribant a 22 graus i amb mínimes de 14 de cara a nit. Demà jornada amb temperatures una mica més baixes, amb màximes de 18 i mínimes de 8 graus. Diumenge, dia solejat, amb màximes de 19, mínimes de 9 de cara a la nit. Cal destacar els canvis de vent, ja que avui les ratxes podrien arribar a 27 km hora, però demà relaxarà el vent. En canvi, diumenge es tornarà a activar les alertes amb màximes de fins a 42 km hora de cara al migdia i primera hora de la tarda. Es demana precaució a la ciutadania i retirar els objectes de terrasses i balcons.
El repàs a l'actualitat de la Conca de Barberà, amb Laia Molner.
Comencem el nostre informatiu d'avui. Ho fem amb la portada política de la jornada. Josep Maria Vidal repeteix com a alcaldable de Som Espluga. El grup polític ja té cap de llista per les eleccions d'aquest 2023 i és l'actual també alcalde de l'Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal, que ha tornat a elegir a sortir elegit com a alcaldable per part del partit. Escoltem les paraules del propi Josep Maria Vidal, que es mostra entusiasmat amb aquesta nova candidatura.
El grup, l'equip de govern, va demanar que em presentés com a alcaldable. Ho hem fet a través d'un procés obert, un procés per escollir la persona que havia d'encapçalar doncs el projecte, ho hem fet a través de votacions, i per tant doncs, el grup de Som Espluga m'ha donat el suport per poder encapçalar de nou el projecte que vam començar el 2015. El 2019 vam començar a implementar el canvi i ara el que anem a fer és assegurar aquest canvi, que comencin a haver-hi aquests fruits, aquests projectes que tenim sobre la taula, que comencin a ser una realitat, com va ser-ho la reforma de la piscina. Doncs ara anem a fer realitat altres projectes i per tant el que ens plantegem és una campanya propositiva, una campanya que anem a explicar les propostes, anem a explicar la feina que hem fet, anem a explicar el futur que volem per l'Espluga.
La resta de membres de la llista es desvelaran de cara a la setmana vinent, però des del partit confirmen que un terç de regidors repetirà per aquestes eleccions, el segon terç seran nous perfils i els nous restants es formaran membres històrics del partit. Pel que fa als principals projectes de la candidatura, Som Espluga aposta per continuar amb la línia actual del govern i al llarg de la campanya s'aniran presentant les principals propostes d'aquesta nova candidatura. Continuem encara parlant de política, ho fem ara, ens traslladem a Montblanc perquè Gerard Ferrer i Cristina Molina seran número 3 i número 4 de Junts per Montblanc. Continua eixamplant-se aquesta llista coneguda pel que fa a Junts per Montblanc i els seus candidats seran, com dèiem, Gerard Ferrer i Cristina Molina amb el número 3 i 4. Recordem que fa uns dies ja es va anunciar que el número 1 el compartirien en aquest cas Marc Vinya i Raquel Huguet com a primera, segona posició, però de forma conjunta, en tàndem. Molina, de 40 anys, és secretària de Junta de l'Associació Medieval de Gent de Sant Jordi i també forma part de la Junta de l'AFA des de l'escola dels seus fills. Ferrer, a banda de ser regidor de l'Ajuntament des de 2019, també és president de l'Associació de Veïns de Prenafeta i membre de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Montblanc i de l'ADF de la Vila. Aquesta és la nostra agenda política de jornada, nostra formació política, ara que a poc es van apropant aquestes eleccions, però hem de continuar amb més notícies destacades a la comarca. I ho fem amb la notícia de la nostra entrevista del dia d'avui, que és aquesta roda de premsa que es va fer ahir sobre la cerca de nous pous d'aigua entre les 10 accions que es proposen per combatre la sequera de l'Espluga. En aquest cas ens amplia tota la informació el nostre company Gerard Bosch.
L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí ja treballa en la recerca de nous punts de captació d'aigua. S'exploraran zones idònies per aconseguir un o dos pous més que abasteixin el poble. Es buscaran partint d'uns estudis geològics que es van fer durant els anys 80 i l'objectiu és posar-los en funcionament a mitjà o curt termini. Per finançar-ho s'ha demanat una subvenció de 90.000 euros a l'Agència Catalana de l'Aigua. En paral·lel, el que ja s'està fent aquests dies és analitzar si es poden millorar els pous actuals.
Mirar a veure si realment podem extreure més aigua dels aqüífers que ara mateix tenim, o bé podem millorar la captació amb nous pous. Seria important per poder tenir més independència per recursos d'aigua i no haver de dependre tant de recursos externs.
Els recursos externs provenents del Consorci d'Aigües de Tarragona arribaran, si tot va bé, de cara a la tardor del 2024. De moment, l'aigua de l'Ebre per combatre la sequera arriba cada setmana amb 20 camions cisterna. Això ja ha costat més de 400.000 euros els dos darrers anys. La qüestió és que la sequera està lluny de resoldre's i segurament no serà tan sols un episodi puntual.
L'aigua és un tema molt complex que no trobarem una sola solució. La solució no és crear un dipòsit, la solució no és connectar-se al CAT, la solució no és fer un embassament, la solució no és una ordenança, la solució no és els camions cisterna, sinó que la solució passarà per moltes actuacions diverses.
L'Ajuntament ja ha aprovat una ordenança d'estalvi d'aigua i aquest dimecres ha validat també l'oferta pública d'ocupació per crear una plaça d'enginyeria d'aigües, que serà el punt de partida de la futura empresa pública. També es preveu recuperar un antic dipòsit i es renovaran les canonades d'una urbanització. El que ja està bé previst, s'hi afegirà un nou pla, el d'emergència davant la sequera. Aquest document estipularà les actuacions i restriccions a aplicar en episodis com el que afecta el municipi des de l'estiu passat.
Moltes gràcies, Gerard. Aquesta informació l'ampliarem, evidentment, coneixent tot el que es va parlar en aquesta roda de premsa i com es faran tots aquests passos, tot aquest total de 10 propostes, però de moment continuem amb més informació perquè ahir es va inaugurar la nova planta de tractament de residus de la Conca de Barberà. La comarca comptarà a partir d'ara amb una nova planta per la fracció de resta que permetrà tractar prèviament els residus abans de dur-los al dipòsit controlat, així com 11 trinxeres on tractar el producte extret i la fracció orgànica. Des de la implementació del servei porta a porta, els residus s'han reduït de 6.000 a 3.000 tones a la Conca de Barberà. Aquesta nova maquinària permetrà complir la normativa europea i tractar prèviament la fracció de resta, reduint la quantitat de residus destinada a dipòsit controlat.
El càlcul que hi ha aquí a planta és que de les 3.000 tones que dèiem que passaran per aquí, aproximadament unes 2.000 seran el rebuig que nosaltres ja separarem, que seran a dipòsit, que serà un material inert, 1.800 passaran per les trinxeres, per la descomposició, i aquestes 1.800 s'acaben convertint, perquè bàsicament l'orgànica, com sabeu, hi ha una part important d'aigua, s'acaben convertint aproximadament en unes 600 tones. Vol dir que de les 1.800 que nosaltres tractarem abans d'entrar a l'abocador, es convertiran en 600 que s'aniran cap a dipòsit com a un compost de mala qualitat, però com un compost.
La Conca de Barberà és, des dels últims anys, la comarca amb un valor de reciclatge més elevat de tota Catalunya, arribant al 80%. La implementació d'aquesta planta servirà per reduir encara més la fracció de resta i convertir-la en un compost útil per l'agricultura.
És d'obligat compliment que abans d'entrar a l'abocador els residus passin per aquest tractament. Aquí no estava succeint. Per tant, estem fent a la millor comarca del país que fa recollida selectiva aquest deute que hi havia amb la comarca, que els residus abans d'anar a l'abocador passin per aquest tractament.
Tot i les bones xifres de la comarca, els alcaldes reclamen un tractament diferenciat per baixar els cànons i les taxes a la ciutadania.
L'Agència Catalana de Residus ens està tractant com la resta i aquí sí que demanem, com a alcaldes i alcaldesses de la Conca Barberà, és que l'Agència Catalana de Residus també practiqui la recollida selectiva i faci un repartiment selectiu pel que fa en el que són les inversions, no només les inversions, sinó en els cànons que estem pagant de recollida de brossa.
Aquesta nova planta, amb un cost de 3,8 milions d'euros, pagats íntegrament per l'Agència Catalana de Residus, entrarà en funcionament la setmana vinent. Doncs aquestes són les informacions de les últimes hores que anem destacant. I encara un altre fet d'aquí de l'Espluga de Francolí, i és que hem de parlar també d'aquest projecte de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Creant el projecte executiu per transformar l'antiga caserna de la Guàrdia Civil en 11 habitatges, 7 de socials i 3 per joves. Aquest és un projecte que s'està revisant per afegir a la nova ordenança de l'Ajuntament que obliga les grans obres a crear diversos mecanismes útils per reduir el malbaratament d'aigua, perquè s'havia fet un pla inicial que no contemplava doncs aquestes variacions que, com que des de l'Ajuntament es demanen a totes les noves edificis o també els edificis en grans reformes, com és el de l'antiga caserna, doncs s'ha de fer canvis per poder implementar també i, com dèiem, la idea és convertir aquesta caserna en 11 habitatges, 7 de socials i 3 dedicats exclusivament per joves. S'espera que durant el pròxim ple de l'Ajuntament es pugui presentar aquest projecte perquè comenci el procés executiu. I encara més notícies de la Conca. Enderroquen la capella del Roser de Barberà de la Conca. Aquesta setmana s'han iniciat els treballs per enderrocar la capella del Roser. Ens ho expliquen els companys de TAC 12.
La capella del Roser a Barberà de la Conca està sent enderrocada aquests dies. El desmuntatge que va per fases va començar aquest mes de març i es preveu acabar d'aquí a un parell de mesos. S'ha començat enderrocant de forma controlada la cúpula i les parets, deixant caure la runa a la part interior. Amb un pressupost de 100.000 euros, l'enderroc de la capella és l'única opció que quedava a l'Arquebisbat de Tarragona després de les greus afectacions que pateix el municipi. El 2010 es va detectar una gran esquerda que creuava tot el poble, amb l'església situada al punt més alt com l'edifici més afectat.
No hi havia més solució perquè no teníem les garanties de la garantia de la seguretat de la gent que hi vivia sota. I per tant, va ser una decisió consensuada, però que per l'arquebisbat i en aquell moment consultat amb l'arquebisbe primava sobretot la seguretat de les persones.
Escoltàvem la delegada de Patrimoni Cultural de l'arquebisbat, Roser Martí, que explicava aquest motiu, el motiu d'aquest enderroc. Gràcies als companys de TAC 12. Només recordar que anteriorment ja s'havia retirat el timpà romànic de l'església del municipi per evitar que es veiés afectat a causa d'aquestes esquerdes. I comencem el toc més cultural. Ho fem parlant del celler de l'Espluga, que recupera la visita al Museu del Vi després de 3 anys. Entre la pandèmia i les obres que s'han dut a terme al celler, aquesta visita portava gairebé 3 anys tancada. La cooperativa agrícola està recuperant ara perquè puguin estar actives de cara a Setmana Santa aquestes visites guiades que doncs, seran més segures també gràcies a les obres de remodelació que s'han fet i que comptaran també amb una visita a Castell d'Or, l'empresa embotelladora que forma part de la cooperativa agrícola de la Conca i la qual ha destrejadarà a la part alta de l'edifici on també s'ampliarà i es farà una producció encara més elevada. I comencem amb les notícies culturals, a part d'aquesta primera que destacàvem, més d'agenda perquè Poblet Desaparegut amb 150 imatges al monestir de Cistercenc es presentarà aquest diumenge al monestir de Poblet. Els historiadors conquencs Àlex Rebollo i Damià Amorós han tret a la llum un llibre conjunt anomenat Poblet Desaparegut, que és una crònica gràfica del monestir cistercenc creada amb més de 50 fotografies comentades per l'autor. Editada per l'editorial F2, amb la col·laboració del monestir de Poblet i l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. La presentació del llibre serà aquest diumenge 26 de març a les 12 del migdia al Palau de l'Abat del propi monestir de Poblet. La presentació comptarà amb l'abat de Santa Maria Poblet, el frau Octavi Vila i els autors del llibre. Des d'aquell mateix dia, a la botiga del monestir de Poblet i també a les principals llibreries es podrà comprar aquest llibre. La companyia Factoria Bram serà la pregonera 36a Setmana Medieval de Montblanc. Ja s'ha anunciat als protagonistes del pregó de la Setmana Medieval i en aquest cas no serà un personatge concret, sinó que serà la companyia montblanquina Factoria Bram, que donarà el tret de sortida amb aquesta 36a edició. Els membres de la Factoria pronunciaran el pregó des de la plaça Major de Montblanc el 21 d'abril a les 6 de la tarda, iniciant oficialment la 36a Setmana Medieval. L'acte és també la primera sortida de les comitives de les quatre cases nobles i la família reial escollida enguany, acompanyades pel consistori municipal. Durant el pregó també hi haurà l'actuació dels balls de banderes, ductes, faranduleres i donzelles. Encara a Montblanc, recordem que Bricània tornarà després de 3 anys d'aturada. Ho farà els propers 10 i 11 de juny, ho farà després de ser una de les activitats més afectades per la pandèmia a Montblanc. L'espai central del festival segueix sent l'antiga església i claustre de Sant Francesc, on hi haurà una mostra de diorames amb temàtiques molt variades i on també s'ubicaran les botigues especialitzades. A més, es recuperaran altres activitats com el concurs de prics per infants, un joc de pistes pel carrer i places de Montblanc i el sorteig de diversos productes Lego entre tots els visitants que hagin adquirit l'entrada de forma anticipada. Les entrades tindran un cost de 5 euros per adults, 2,5 per joves de 7 a 13 anys i gratuït pels infants de fins a 6 anys, i ja es poden adquirir de forma prèvia a pricania.cat. Durant el festival, el punt de venda d'entrades tornarà a ser una caseta de fusta ubicada a la plaça de Sant Francesc. Sarral va anomenar aquest cap de setmana el seu primer fil predilecte, que va ser Damià Amorós i Rosanes, a través d'un ple extraordinari i situat a l'emblemàtic pati del castell de Sarral. Es va anomenar aquest passat cap de setmana Damià Amorós i Roser com a primer fill predilecte de la vila de Sarral. L'homenatjat va rebre una clau simbòlica del poble feta d'alabastre i de ferro forjat. L'acte es va finalitzar amb un concert de l'Orquestra Simfònica, Treu-li pols al teu instrument, i també es va oferir un pica-pica als presents. Es calcula que en total van assistir al conjunt d'actes unes 400 persones que es van quedar fins al final per compartir amb el nomenat fil predilecte aquest dia especial. I avui últim dia per pintar els vidres de la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola amb els nostres poemes preferits. Ho podem fer tant petits com adults anant a la biblioteca i des de la biblioteca ens donaran el material necessari per poder escriure aquests poemes a les finestres, i això és un acte que es fa en commemoració del Dia Mundial de la Poesia. Per acabar l'apunt de cultural, recordem que el Festival Maig celebra 10 anys amb 13 artistes de renom. Serà el 26 i 27 de maig amb noms com Pau Vallvé, Calavento, Mujeres y Ley DJ. També s'hi sumen Rombo, Habla de mi en presente, Bianca Sheck, DJ Gim, Ciutat, Cucut, Roserona, Aldo i Seedway DJ. Entre aquests artistes n'hi ha tres que són de la Conca de Barberà. En aquest cas és l'alter ego de Jordi Aldoma, també organitzador del esdeveniment. Per tant, el seu alter ego és Aldo, també conegut com a Te Jodes y Bailas DJ. I l'altre és Guillem Bergadà, aka Gim, i el seu soci musical, PGP, Sanjan, que doncs, formen el grup Ciutat. El proper dissabte 1 d'abril s'iniciaran els actes de celebració d'aquesta 10a edició amb diferents esdeveniments a Santa Coloma de Queralt. El 4 de maig el festival es traslladarà a Barcelona al Roach Cocktail Club i després el 13 de maig ho farà el Rec Festival d'Igualada. I continuem amb la notícia destacada de la resta del territori. L'economia espanyola va créixer un 5,5 el 2022, tot i la inflació. Això ho ha confirmat aquest divendres al matí l'Institut Nacional d'Estadística, que ha ratificat la dada avançada a finals de gener. En el conjunt de l'any passat, el producte interior brut a preus corrents es va enfilar fins a 1,327 milions d'euros impulsat pel consum i la demanda externa. Així mateix, entre octubre i desembre, el PIB va créixer un 0,2% respecte al trimestre anterior, de manera que es va constatar un alentiment de l'economia. En temes interanuals, la variació del PIB de l'actual trimestre va ser d'un 2,6%, més de 2 punts per sota de la xifra registrada al juliol i al setembre. I un breu apunt esportiu per recordar que continuen obertes les inscripcions a la cursa de Santa Coloma de Queralt per la 15a edició de la cursa de muntanya i caminada de muntanya, que serà el proper 23 d'abril, coincidint amb, en aquest cas, amb Sant Jordi. Cal destacar que enguany torna a la completa normalitat la cursa i que si comprem les inscripcions, si fem les inscripcions abans d'acabar aquest mes de març, hi ha un descompte de 3 euros per cada inscrit. I acabem amb un petit repàs de l'agenda de la jornada.
Repassem els actes culturals, socials i esportius de la Conca de Barberà.
Monòleg feminista a les Piles aquest divendres 24 de març a les 8 de la nit al local social. Sortida interpretativa a Castellfollit el 25 de març per descobrir les formacions rocoses amb el Reboll i el paratge natural d'interès nacional de Poblet. Continua el cicle Març Marsota Montblanc el 25 de març amb Xavier Calvet i de Jamsis. I el 26 de març a les 6 de la tarda al Teatre amb Família Montblanc amb The Great Circumsman de la companyia Ruscos Patruscos.
Tot això és el que t'espera aquesta setmana a la Conca de Barberà. Més informació a fmr.cat.
I d'aquesta manera arribem a l'entrevista de la jornada. Avui coneixem tot el que es va parlar en la roda de premsa d'ahir dijous per conèixer doncs, quina és la situació de l'aigua a l'Espluga, també quins punts es volen implementar de cara al futur, quines són les propostes des de l'Ajuntament. Ho van fer conjuntament amb l'alcalde d'Espluga Francolí, Josep Maria Vidal, i també el regidor de serveis municipals, en aquest cas el Xavier Rossell. Comencem aquesta roda de premsa i també les preguntes posteriors.
L'objectiu és explicar que evidentment no volem fiar el futur de l'aigua
al CAT, volem fiar-ho a diferents actuacions, de pensar sobretot de manera holística tot el que és la gestió de l'aigua, i en motiu de que ahir va ser el Dia Internacional de l'Aigua i que estem en un punt rellevant pel que fa a l'episodi actual de sequera, doncs creiem oportú explicar, fer un resum, primer de la valoració actual d'en quina situació ens trobem i després de fer tot un resum de les actuacions que s'estan fent últimament, no? Que algunes de fet ja es van iniciar l'any anterior i que algunes doncs, són noves i que s'estan fent durant aquests dies. Recordar doncs, que l'Espluga continua amb aquests talls nocturns que de fet ara els estem fent entre setmana de 10 de la nit a 7 del matí i que per tant doncs, una de les decisions importants que vam prendre i de fet així ens abocava la situació va ser la de dedicar en aquests pressupostos municipals del 2023 dedicar de cada 10 euros d'inversió doncs més de 7 van destinats a la gestió de l'aigua. Per la meva part res més, intervindré al final i dono la paraula a l'enginyer tècnic del Consell Comarcal, l'Enric Xavier Pérez.
Inicialment s'ha pres la decisió de fer una supervisió de les captacions actuals. Durant aquest mes de febrer s'han fet diverses actuacions que les anem sota el Consell d'una assessoria hidrogeològica que ens ha indicat un traçat per quins passos seguir per mirar de veure les captacions que tenim ara actualment, què els està passant, si realment doncs, hi ha aigua, si es poden millorar les seves instal·lacions i fer un estudi. Llavors, dins d'aquest estudi hi ha instal·lacions que són pròpies de l'Ajuntament i altres que són privades. Totes elles, amb l'estudi, ens donarà al final una visió que ens donarà per fer una nova captació. D'aquesta nova captació també se n'ha demanat una subvenció a l'ACA per veure, s'ha fet una valoració d'uns 90.000 euros per mirar d'afegir aquest nou pou que s'afegiria doncs, amb els actuals. O fins i tot els que tenim actualment pot ser que es millorin amb el sentit de que les instal·lacions potser no tenen prou rendiment degut a la baixada dels aqüífers. I bé, en principi, sí, això. Passo la paraula.
Gràcies. Jo us explicaré una mica d'on venim, què estem fent i cap on anem. No? Vam començar abans de l'estiu a tindre aquest episodi de sequera important aquí a l'Espluga, ja venim d'anys anteriors que també havíem tingut molta problemàtica, però aquest any amb el temps i amb el canvi climàtic que ja és evident, no només aquí sinó també a la resta de Catalunya. Llavors nosaltres, com deia Josep Maria, hem invertit molts diners en l'aportació d'aigua, portem invertits més de 400.000 euros per poder subministrar aigua de boca a la població. Havíem arribat a fer 15 viatges diaris de cisternes des del punt més proper que tenim del CAT, que és Montblanc, fins aquí a l'Espluga, i actualment estem a uns 20 viatges setmanals per mantindre aquests nivells de seguretat o d'estabilitat dins dels nostres dipòsits. Hem fet millores puntuals a la xarxa, hem fet un canvi d'una vàlvula reductora d'alimentació de la xarxa municipal. Aquesta ens ha ajudat moltíssim perquè la reducció de la pressió a les canonades el que provoca és menys consum d'aigua, evidentment perquè hi ha menys pressió, però també ens ajuda moltíssim a que les avaries que puguin vindre d'aquests talls i obertures d'aigua es reduïssin moltíssim. Llavors, aquest punt ha sigut important per nosaltres i hem estat fent també tot el que són les millores de la xarxa que ens han anat evidenciant que hem tingut problemes amb canalitzacions molt antigues i molt velles. Hi ha una millora molt important en baixa a l'urbanització de carreres. Hi ha una inversió de 765.000 euros en aquest projecte, dels 500.000 n'hi ha una part que són aquests 500.000 que venen de fons europeus, per tant això també serà una gran ajuda a renovar el que és el parc de canonades de l'Espluga que tenen molts anys, no? I estan, són els que més problemàtica tenen i els que més ens poden afectar amb el consum de l'aigua. Hem creat també una ordenança municipal sobre l'estalvi de l'aigua. Aquí crec que som els primers a la comarca que la tenim. És una ordenança on amb noves construccions o reformes de gran envergadura el que són els edificis i a les noves construccions d'habitatges, hi ha una sèrie de requisits que es demanen a partir d'ara, que és l'estalvi d'aigua amb reduccions de lo que són airejadors a les aixetes, però també la reutilització d'aigües de pluja o la reutilització d'aigües d'aigües grises, com també a l'estalvi amb lo que és l'aigua a les piscines també que es pogués reutilitzar. També dins d'aquesta ordenança hi ha un punt important que és tot lo que és la vegetació de lo que és les zones ajardinades, ja siguin particulars o de l'Ajuntament, que el que hi ha és una sèrie d'un llistat d'espècies que són les més adequades pel territori que tenim i per la situació que nosaltres també estem. També estem redactant un projecte de recuperació de l'antic dipòsit de Sant Miquel. El dipòsit de Sant Miquel es va deixar d'utilitzar perquè es va construir el nou dipòsit de Sant Miquel. Ara, amb el projecte del CAT que ens arribarà l'aigua aquí d'Espluga, el volem recuperar amb dos motius. Un, per tindre un dipòsit més d'aigua, tot i que sigui petit, però sí que també ens ajudarà a tindre aquesta capacitat, una miqueta més de capacitat d'aigua, però també amb aquest projecte que hem demanat a la Diputació de Tarragona per poder alimentar des d'aquest dipòsit a les indústries que a dia d'avui tenen un gran consum d'aigua o un consum elevat d'aigua que tenim al municipi. Aquest dipòsit és el que s'alimentaria des de l'aigua del CAT, una part de l'aigua del CAT seria aquest dipòsit i des d'aquest dipòsit directament cap a la zona que tenim ara la indústria. I llavors ja el projecte de connexió del ramat del CAT, que és el projecte important que, si tot va bé, aquest any podríem començar a veure els primers moviments i tindré enllestit per la tardor del 2024. Això és un projecte molt important, és un projecte que es va aprovar definitivament el 9 de febrer, al ple municipal. La xifra d'inversió està sobre el 1.900.000 euros, o sigui que és a mi ben clos, que és un projecte molt important. D'aquesta quantitat hi ha 500.000 euros que ens provenen de la Diputació de Tarragona i sobre un 1.200.000 que ens pot vindre des de l'Agència Catalana d'Aigües, des de l'ACA. La resolució d'aquesta subvenció que està demanada a l'ACA està prevista per finals d'estiu, per tant el tret de sortida de la licitació seria a la tardor d'aquest any. Es preveu que s'executi en 6 mesos, per tant la previsió, si totes les dates i les convocatòries es compleixen amb data, està prevista per finals de l'any 2024.
Dues actuacions més. Una, de fet, ja la vam donar a conèixer fa uns mesos, no? Que de fet és sobre l'horitzó que tenim dibuixat a mitjà termini de la creació d'aquesta empresa pública de gestió d'aigua, una empresa que en principi ha de ser una empresa municipal, oberta evidentment doncs, que es pugui ampliar el seu abast més enllà del propi municipi. En aquest cas, doncs, el que sí, com a última actuació que vam fer en aquesta línia va ser que ahir a la Junta de Govern local, justament d'ahir, doncs es va aprovar l'oferta pública d'ocupació, la que ens permet, després d'haver aprovat tota la reestructuració de l'Ajuntament en els anteriors plens, doncs aquesta oferta pública d'ocupació que ens permet doncs és la provisió d'aquesta nova plaça d'enginyeria tècnica en aigües i que, per tant, un cop aprovada aquesta oferta pública d'ocupació, ara ja toca doncs convocar aquest procés de selecció. Serà un procés obert i es faran en les properes setmanes, doncs ja es publicaran les bases i s'iniciarà el procediment per contractar aquesta figura, que serà el punt d'inici per començar a dibuixar el que ha de ser l'empresa pública de gestió d'aigües i tenir personal propi i pressupost propi. L'objectiu, al cap i a la fi, és millorar la gestió pública de l'aigua i reinvertir en la infraestructura d'aigües tots els ingressos rebuts de l'aigua.
I l'últim punt, com a novetat, doncs, tenim previst iniciar els tràmits per a la redacció d'un pla d'emergència davant de la sequera. Això què ens permetrà o per què serveix? No? Això serveix per tenir un protocol de quines actuacions s'han de dur a terme als mesos anteriors a la sequera o durant els episodis de sequera. Això per què ens servirà? Doncs ens servirà perquè, independentment de la situació, ja sigui tècnica o política, doncs s'executi tot un protocol que ja estigui determinat i que, per tant, no haguem d'improvisar ni de prendre decisions que no estiguin basades en un pla. I, per tant, el que creiem que és important és això, no? Poder tenir, disposar d'aquest protocol per actuar prèviament als episodis de sequera i, evidentment, doncs, tenir estipulades, tenir concretes i amb un fonament tècnic, doncs, aquestes actuacions que s'han de fer o restriccions que s'haurien de fer en futurs episodis de sequera. Per la redacció d'aquest document, de fet, es demanarà una subvenció al Departament d'Agricultura, Acció Climàtica i Agenda Rural i esperem, doncs, que durant aquest any en puguem disposar. És un període ràpid de redactar i, per tant, podríem estar en disposició d'aquest estiu o principis de tardor ja de disposar d'aquest protocol que ens diria exactament quines mesures hem d'anar aplicant a mesura que l'episodi o la situació de l'aigua va variant.
Quins punts de recaptació necessita tenir l'Espluga?
Creiem, hauria de disposar, com més punts de captació tingui l'Espluga, doncs més possibilitats, diguem, tenim d'aigua. Evidentment, tampoc vol dir que perquè tinguem una nova captació tinguem més aigua, perquè al final si fem una nova captació al mateix aqüífer no ens ho acaba solucionant, però evidentment sí que hem de partir, o sigui, partim d'uns estudis geològics que es van fer als anys 80, que determina una zona que és la falda de tot el que són les muntanyes de Prades, la part fins i tot la més propera cap a la part de l'urbanització Carreres, a la zona d'Ofertet, aquesta zona, i tirant cap al camí de l'Ermita, és la part que seria més favorable en fer aquesta nova captació. No? Per què hauria de tenir noves captacions? Doncs creiem que seria important per poder tenir més independència per recursos d'aigua i no haver de dependre tant de recursos externs. I primer, si podem, doncs, obtenir més aigua nostra, millor. Però l'objectiu d'aquest estudi també és això, mirar a veure si realment podem extreure més aigua dels aqüífers que ara mateix tenim o bé podem millorar la captació amb nous pous.
Amb aquest augment es podrà emmagatzemar també més aigua?
Ara mateix no té la capacitat d'emmagatzemar-la, o sigui, en períodes normals, si m'equivoco m'ho dieu, però al principi en períodes normals, quan tenim abundància d'aigua, arribem a un límit d'emmagatzament de l'aigua, no? Però sí que també estem estudiant de quina manera utilitzem, doncs, els aqüífers, o sigui, utilitzar el mateix aqüífer d'emmagatzament d'aigua. O sigui, què vol dir això? Per exemple, si el pou de la Biela ara mateix, no, que està situat en un altre aqüífer que no té a veure amb la zona del peu del bosc i de l'Auberg, doncs el que la idea seria és estem parlant d'episodis que hi ha aigua i que tot funciona, eh? Doncs seria captar l'aigua del pou de la Biela i, clar, quan el dipòsit està ple, pare de bombar l'aigua i aquesta aigua es va perdent i va baixant pel riu. La idea és que aquesta captació sigui més constant i llavors, un cop tinguem el dipòsit ple, emmagatzemar-ho dins de l'aquífer. Conduir l'aigua d'un aqüífer a l'altre, utilitzar l'aqüífer com un dipòsit natural, perquè tampoc, bueno, ens estem fixant també en Europa, no?, que les infraestructures d'aigua, doncs, van en aquest sentit, injectar aigua en els aqüífers i utilitzar els aqüífers com a dipòsits naturals. Per tant, a dia d'avui la infraestructura física no la tenim per emmagatzemar més aigua, però sí que hi ha l'oportunitat d'utilitzar els aqüífers com a reserves naturals d'aigua i, per tant, si quan tenim excés d'aigua podem emmagatzemar-lo de manera natural i al cap d'uns mesos aquesta aigua la podem tornar a captar des del mateix pou. O sigui, un pou pot tenir aquesta doble direcció, diguem.
Totes aquestes implementacions seran ja de cara al 2024?
No, perquè la millora dels pous ja podria ser per aquest estiu. La nova captació, en funció de quin...
Com estem treballant ara? No? Ara estem fent tot el que és l'estudi per saber exactament què és el que tenim. què és el que tenim i com ho tenim. Llavors, d'aquest estudi sortiran les propostes de millora de la nostra instal·lació actual, que són possibles. Pot ser que la nostra instal·lació no sigui efectiva o no tingui el rendiment al 100%, per tant, el primer que hem de mirar és que el que tenim a dia d'avui ens funcioni al 100%. Aquest estudi ens ajudarà a dir, si tens el 100%, què més podem fer per augmentar aquest percentatge, que aquí entre un nou pou, una nova canalització, algun canvi de bombament, canvis de la part de l'instal·lació de lo que és amb alta que ens porti aigua, i això ens pot ajudar. Això ens pot ajudar a tindre aquesta aigua que tenim actualment a que sigui una miqueta més efectiva, no? Que puguem aprofitar tota l'aigua que tenim. A partir d'aquí, un cop tinguem tota aquesta instal·lació al rendiment òptim, hi ha les propostes de millora. Com que també estem analitzant pous que no són els de l'Ajuntament, que són privats, hi ha la possibilitat d'incorporar ja pous existents que tinguin una capacitat X, que no tenim els resultats encara, però ens poden dir què és el que ens poden donar, que també incorporaríem dins el nostre sistema. Per tant, això ens ajudarà també a augmentar la capacitat que tenim nosaltres d'aportació d'aigua. I l'últim punt, que és, si ja tenim tots els nostres al 100% més els que ja hi ha existents que puguin ser aprofitables, llavors el següent pas és ja un pou nou en una zona determinada, que estan amb els geòlegs, estem buscant quin seria el punt més òptim per poder fer aquesta captació, per intentar també recuperar el màxim possible d'aigua dels nostres aqüífers. La nostra prioritat sempre ha sigut tindre tots els nostres recursos actius al 100% i aprofitar tota l'aigua que nosaltres tenim al nostre territori. Un cop s'acaba l'aigua al nostre territori, entren aquests nous projectes, que és portar aigua de l'exterior. Actualment el que estem fent és fer-ho en camions amb un cost molt elevat. Per això estem treballant en aquest projecte important, que és l'arribada del CAT, per reduir aquest cost i reduir aquests viatges dels camions, que és el que tant ens penalitza també els pressupostos municipals.
Sí que volem afegir, en el sentit de que estem en una situació de sequera global a tot Catalunya, i que és evident que haurem de gestionar els recursos que ara mateix tenim, i els recursos d'aigua que tenim ara mateix són els que hi ha a terra. O sigui, no podem fer ni que plogui ni tampoc podem crear aigua. Per tant, o sigui, dins de o sigui, dit això, no estarem esperant de braços plegats que el CAT sigui una realitat, sinó que el que hem de fer és altres actuacions per no fiar tota la capacitat de tenir aigua amb el tema del CAT. Ara mateix, si el CAT apliqués estrictament el que són les aportacions, bueno, el cànon que estem pagant, doncs segurament hi haurien alguns dies que no podríem cobrir la demanda amb camions cistern, no? Perquè ens estem accedint a alguns dies, estem compensant amb altres dies que no estirem tant, no? Per tant, el CAT no és la solució, forma part de la solució, però no és la solució, no? I la idea és tractar, al final, l'aigua és un tema molt complex que no trobarem una sola solució. La solució no és crear un dipòsit, la solució no és connectar-se al CAT, la solució no és fer un embassament, la solució no és una ordenança, la solució no és els camions cisterna, sinó que la solució passarà per moltes actuacions diverses, i evidentment, doncs, que van a aquesta línia, primer captacions, la xarxa com està, la gestió, canviar el sistema de gestió i avançar en aquest nou paradigma de que els usos dels habitatges o dels altres edificis han de canviar en aquest sentit, amb una nova forma i una nova cultura de l'aigua. Per tant, és treballar això i començar a engegar-ho. Fins ara això no hi era. Fins ara tots aquests plantejaments no hi eren. Estem avançant en un altre ritme, i a dia d'avui podem constatar que l'Espluga no podia assumir un episodi de sequera d'aquestes característiques.
I en quines situacions trobarem aquest estiu?
Serà una situació que serà excepcional i crítica per tot Catalunya. Quan el problema no és un municipi, sinó que el problema ja és tot Catalunya, evidentment que els municipis podem arribar fins on arribem, però aquí ha d'haver una solució més a gran escala. I nosaltres podem continuar pagant camions mentre les arques municipals ho permeten i mentre l'Ajuntament estigui sanejat, però això sempre va en contra, doncs, de fer altres inversions i de fer altres actuacions. Però clar,
fins a quin punt també al CAT arribarà aigua. Fins a quin, hi haurà un moment que el CAT també dirà doncs ara reduïm a la meitat els cabals de concessió del CAT per la situació en la que tinguem doncs, a l'Ebre. És una situació globalment molt dificultosa, però que sí que tenim clar que nosaltres avançarem en aquestes actuacions, avançarem en les captacions per guanyar aquesta independència pel que fa en tema d'aigua, i l'altra part important és canviar el sistema, o sigui, el sistema ha de canviar, s'ha de millorar, s'ha de canviar la xarxa, i això és que tu em parles per aquest estiu, però les solucions les hem de pensar no per aquest estiu, que evidentment farem tot el possible perquè aquest estiu doncs, continuem tenint aigua. De fet, o sigui, ja estem en una situació crítica a dia d'avui i estem garantint que hi hagi aigua. Hi ha talls, sí, però estem garantint que hi hagi aigua, perquè si no féssim les aportacions no faríem uns talls de 9 hores, faríem uns talls, no? Seria al revés, estaríem tota la setmana amb l'aigua tallada i obriríem un dia a unes certes hores. Per tant, estem fent tot el possible ja, o sigui, ja estem en una situació crítica. Per tant, és el prolongament d'aquesta situació crítica, de moment ho podem afrontar, però evidentment que no plogui ara en primavera i que portem ja 3 anys que aquesta situació és crítica, doncs haurem d'accelerar algunes actuacions, però clar, podem canviar la xarxa, podem canviar tot el que vulguem, però si d'aigua no n'hi ha, el problema està aquí.
Repassem les notícies i els continguts més destacats de la setmana amb Pep Morató.
Molt bon dia, Laia. Les estadístiques d'aquesta setmana són bones i és que han superat les 10.000 visites pel que fa a la pàgina web de l'Espluga FM Ràdio, en concret a fmr.cat. 10.700 visites són les que, en aquest cas, aquests darrers 7 dies, la web de l'Espluga FM Ràdio ha comptabilitzat amb un dia més important que els altres, com és el dijous, dia 23 de març. En aquest cas, més de 2.000 visites en un sol dia. En un dia on us explicàvem, per exemple, que s'inaugurava aquesta nova planta de reciclatge de l'Espluga de Francolí, també que Josep Maria Vidal repeteix com a alcalde de Som Espluga, dues notícies, però que en aquest cas no han estat les més, podríem dir, que han tingut més ressò a la pàgina web, ja que si bé és cert, encara no els hi ha donat temps. Però anem a veure quines han estat les notícies més visitades durant aquests darrers 7 dies. La tercera ha estat la de l'incendi a Vilaverd, que va activar 12 dotacions dels bombers. La segona, la del conseller de Drets Socials, que visitava l'Espluga i inaugurava o feia la visita aquesta del nou mural de les Brigades Internacionals. I la primera notícia relacionada amb la política és que Joan Canela repeteix com a alcaldable de Junts per Vimbodí i Poblet. Aquestes doncs, tres notícies han estat les que més interacció han tingut a la web, però si anem fins a, en aquest cas, fins a les xarxes socials, que com ja saben ens poden trobar a Facebook, Instagram i també doncs, ho poden fer a Twitter, han tingut doncs, més interacció, les que han tingut un ressò més important han estat, per exemple, la que ha tingut més interacció ha estat la del llibre que es presentarà aquest diumenge 26 de març a les 12 del migdia al monestir de Poblet, el Poblet desaparegut. Aquest llibre, doncs, aquest post sobre aquesta notícia del llibre és la que ha tingut més ressò. En aquest cas, després tindríem la notícia de Joan Canela, que es tornarà a presentar per Junts per Vimbodí i Poblet. I per tercera notícia, que amb més ressò d'aquesta setmana, és la de l'aigua, les actuacions que l'Ajuntament de l'Espluga ha presentat aquesta setmana i que us hem explicat a l'Espluga FM Ràdio. Per tot plegat, aquestes han estat doncs, les notícies que han tingut més ressò durant aquests darrers 7 dies, uns 7 dies en què s'han presentat diverses coses aquí a l'Espluga Francolí que han pogut anar seguint per la web fmr.cat i, com no, per aquest espai informatiu de l'altaveu de l'Espluga FM Ràdio. Ens retrobem en properes edicions de les estadístiques de l'Espluga FM Ràdio.
I fins aquí el nostre programa d'avui. No ens queda temps de res més. Moltes gràcies, Pep, com sempre. Nosaltres marxem. Tornem dilluns amb més notícies, entrevistes i informacions de la Conca de Barberà.